Radio Astel.
Estem amb el Josep Maria Virgili, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana Emèrit, membre de Cuiner del Cercle Vallcorba, mestre. Bon dia altra vegada.
Què hi ha de bo?
Què hi ha de bo, clar, és que aquesta és l'altra salutació. Mestre, necessitem que ens expliqui el significat qui fa un cove fa un cistell.
Bé, els coves se fan de vímet, teixint vímet, i els cistells també. Per tant, qui sap fer covens sap fer cistells. I qui sap fer cistells sap fer covens, no? Perquè són coses que es fan de la mateixa manera, l'únic que canvia és la forma, podríem dir, no? Però són recipients fets de la mateixa cosa, no? Per tant, vol dir que qui fa un cove fa un cistell. Qui sap fer un cove també sap fer un cistell. Però aleshores se li dona un significat figurat. I normalment negatiu. Per exemple, qui fa una petita estafa sobre una matèria és capaç de fer una petita estafa sobre una altra matèria diferent o una estafa més grossa, per exemple, no? Per tant, jo sempre ho he sentit dir negativament. Clar que, a més, podria dir positivament, no? Qui sap fer no sé què positiu també sap fer una cosa semblant igual de positiva, no? Se podria fer servir positivament, no? Però com que som d'aquesta manera, jo sempre ho he sentit fer servir negativament, no? Qui és capaç de robar 10 euros que un s'ha deixat per allà?
Què dius? A veure sí. Què em fas? És capaç, sí, de fer-ho en altres qui... àmbits de la vida.
I quantitats més grosses, que els 10 euros, podríem dir, no? Diu que qui fa un cove fa un cistell.
Fa un cistell.
En canvi, si un és honrat i diu, escolta'm, aquests 10 euros no són meus, qui els ha perdut?
Sí.
I aleshores, el que no és capaç de robar, de furtar 10 euros, tampoc furtarà una altra quantitat,
una altra circumstància
més grossa, no? Uh-huh. I per tant, a vegades es diu així negativament, ui, aquest, qui fa un cove, si ha fet aquest, és capaç de fer una altra de més grossa, podríem dir.
I si ho traslladem a fer, que ho dèiem aquesta setmana, el peix i el cove?
Ah, el peix i el cove és... També hi surt el mot cove, però no té cap relació amb aquesta dita. Peix i el cove vol dir, ja tenim això, no? Perquè imagineu-vos un pescador de canya, no? Pesca un peix. Què fa amb aquest peix? L'ho posa al cove, perquè els pescadors de canya portaven un cove al costat i allí anaven posant el que anaven pescant, no? Doncs ja tinc un peix. Aquest ja no me'l pren ningú, no? Veiem si em pesco un altre, no? I llavors anaven dient, vinga, peix al cove, peix al cove, els peixos que fan cap al cove ja els tenim. I aleshores això, figuradament, se li donava una significació política que deia, si tenim una competència, doncs aquest ja la tenim, peix al cove, no? Sabeu que això és d'una altra època, no? En què es anava amb peix al cove. D'una altra època, però que torna, ja ho sabeu.
Però que torna. Mestre, doncs donem per tancada l'enigma de la setmana.
Jo molt crec
que molt interessant, si m'ho permeteu. Però ara, de seguida, el que fem és repassar les propostes que ens vol doncs, explicar avui, però arribats a aquest punt de calendari, sempre surt un dubte, mestre. De dir, ara, de fet, en parlàvem amb l'Olma Giró, amb la Girocleta. El carnaval o carnestoltes?
Bé, aquests dos mots, a parer meu, s'han de considerar tots dos correctes. S'han de considerar tots dos correctes. Etimològicament volen dir la mateixa cosa, vol dir carn llevada, perquè vindrà la Quaresma i ens llevaran la carn, és a dir, la carn serà prohibida,
clar,
no? En el cas del carnes toltes, es veu més clar, carnes toltes de tolere, que volia dir llevar en llatí, però carnaval també comença amb carn, té el mateix significat etimològic. Però hi ha una diferència. El mot català genuí vol dir el que se fa servir en català de sempre en tota la història de la llengua. Això és el que en diem un mot genuí. És carnestoltes. És carnestoltes.
I per què, mestre?
Només cal mirar textos antics. Sí, en els textos antics deien carnestoltes.
És el primer que es va usar.
Sí, no es deia pas carnaval.
I quan va arribar el carnaval?
Cap al segle XIX, me sembla. no? I, però, per què dic que també hem d'acceptar Carnaval? Doncs, per mi l'hem d'acceptar perquè és molt internacional, perquè es diuen moltíssimes llengües i aleshores també podem acceptar Carnaval, a parer meu, no? Ara, si algú diu, no, no, però quin és el genuí català? El genuí català és Carnestoltes. També m'he trobat gent que em diu, no, és que el Carnestoltes és aquell ninot que crema.
El rei Carnestoltes.
Sí, el rei Carnestoltes. Clar. Bé, bé, és que el rei Carnestoltes se li diu rei Carnestoltes prenent el nom de la celebració, podríem dir, no? És a dir, com que és el ninot de la celebració del Carnestoltes, en aquell ninot passaven a dir-li Carnestoltes. Però inicialment Carnestoltes són les festes que es feien prèvies a la Quaresma. Les festes, no el ninot. El ninot és posteriorment que agafa el nom de Carnestoltes, no? Per tant, no ens hem de pensar que de dir celebrarem el Carnaval i cremarem el Carnestoltes. No, no, podem dir celebrarem el Carnestoltes i cremarem el rei Carnestoltes. Totes dues coses se pot fer servir el mot Carnestoltes, que és el català genuí. Ara, si algú vol dir Carnaval, doncs, com dic, es diu en moltes llengües i és el mot internacional.
El mot internacional que ens deia, però sí. Genuïnament, el mot genuí seria Carnestoltes.
Sí, sí, sí.
Fantàstic, doncs dubte entès, si m'ho permeteu. Dubte resolt i entès també, perquè a vegades ens costa, eh? I vostè ens ho explica molt bé, doncs ens ho expliqueu bé. Avui continuem parlant de paraules o expressions. Sí. N'hi ha dues, mestre. Sí. N'hi ha dues especialment, de les que ens proposeu, que jo crec que les hem de tenir molt al cap perquè les fem servir bastant, que és bastant més que les altres. Si m'ho permeteu, comencem amb aquestes dues, que són almenys junt o almenys separat.
Sí, continuem amb les expressions que poden anar separades o poden anar juntes. Recordem sempre el principi. Quan aglutinem dos mots, o tres a vegades, és perquè han adquirit un nou significat. Dit en altres mots, per separat és el significat recte original i aglutinat pren un nou significat. Això és el criteri general que ens ha de guiar en cas de dubte. No, allò de dir,
no sé què fer, si posar-ho...
No, però és important tenir el criteri general, després ja l'aplicarem a cada cas. No?
Però en general és...
Sí. Llavors, almenys aglutinat equival a dir, si més no. Per exemple, que podràs venir a passar el dia amb nosaltres. Home, no, és que estic molt enfeinat. Home, almenys vine una estona. És a dir, si més no, vine una estona. I aleshores s'escriu junt aquest almenys, no? En canvi, si almenys és menys precedit d'un al, no? Per exemple, el menys ric li ha donat l'herència més grossa, podríem dir. Llavors és el menys,
separat.
El menys ric separat, perquè vol dir el que és menys ric, clar. Per exemple.
Però el que volia insistir abans és que, pel que deia, perquè anem interioritzant-ho, eh? O sigui, la regla general és que sempre ha d'anar junt.
Si adquireix un significat nou,
sí.
És quan va junt.
Val.
Si vol dir el que volen dir els mots aïlladament, aleshores va separat.
Clar, val.
Perquè...
Sí, entesos. Entesos.
I sovint es nota perquè hi pots posar un mot entremig. Per exemple, el menys ric li han donat l'herència. Podries dir el que és menys ric, podries posar-hi un que és al mig. No? En canvi, quan almenys va junt, almenys vine una estona. Aquí, al mig d'aquest alt i menys, no hi pots posar res, perquè és, hi ha un mot nou que és el menys, no?
Entesos. Un altre que també fem servir sovint és sí. El si no junt i si no separat. El si no junt amb accent a la O.
Sí. En aquest hi ha dues situacions. La primera, quan va separat, és que és sí, el sí condicional, seguit d'un no. Si no plou, anirem a passejar. Significa que pots invertir la frase i dir si plou, anirem a plegar caragols. No? És a dir, pots dir si no plou o bé pots dir si plou. És a dir, el no el pots eliminar. I l'únic que faràs és que inverteixes el significat de la frase, però surt una frase perfectament correcta, No? Per tant, la primera cosa que hem de fer és, podem suprimir el no? Si podem suprimir el no, invertirem el significat de la frase, no cal dir, però serà una frase que tindrà significat, no? No serà una frase mal construïda.
Sí, però insistim en un altre exemple. Si vens o si no vens.
Exacte, si vens o si no vens. Clar. No? Si vens, farem això. Si no vens, farem aquesta altra cosa, per exemple. En aquest cas, el sí, no, va
separat.
En canvi, si dius, vine d'hora, si no, no podràs entrar, perquè no deixen entrar quan ja ha començat l'òpera, no? I aleshores, en aquest si no, ja no pots eliminar el no. Perquè si dius, vine d'hora, si no, no et deixaran entrar. Vine d'hora, sí, no et deixaran entrar. Això és absurd, no lliga, no? No pots eliminar aquest no. M'he explicat?
S'ha explicat perfectament. Però
llavors hi ha un altre cas en què el sí, no va separat.
Ai.
I...
Quin és aquest?
I el no no es pot tampoc eliminar. És quan el sí, no equival a altrament. És a dir, un sí, no. Perquè aquí hi ha unes coses sobreenteses, seria com molt llarg d'explicar, sense escriure-ho seria llarg d'explicar. Però la manera pràctica, podríem dir, de saber-ho és que sí equival a altrament, va separat, també. Per exemple, quina seria la frase, no?
A veure, és que ara estic pensant en un... Primer, pensant en l'altrament, eh? A veure on podem col·locar un altrament.
Sí.
Si, clar, és que sempre és el...
Sí, per exemple... Si potser avui plourà.
Està pensant el mateix de ploure.
Avui plourà.
Sí, avui plourà.
No lliga. Hauríem de tenir una... Havíem d'haver pensat una frase pensada amb altrament, no? Veiem.
Clar, seria un altrament faré això, no?
Sí. Llavors, si pots posar un altrament, sí. Aleshores diràs, sí, no... Faré això.
Clar.
I aquest sí, no, també va separat, no? Per exemple, vine d'hora. Altrament, trobaràs l'òpera començada, no? Doncs, vine d'hora. Si no, trobaràs l'òpera començada. És a dir, altrament, trobaràs l'òpera començada.
Aquí, en aquest cas, doncs,
en aquest cas,
separat.
Si el sí, no, equival a un altrament, doncs també va separat, no? Perquè aquí hi ha un verb omès. És a dir, quan dius altrament... Trobaràs l'òpera començada, és com si diguéssim, vine d'hora, si no vens d'hora, el que passa és que aquest no vens d'hora, ja l'ometem, ja el sobreentenem, i aleshores per això també va separat, i no vaig un, podríem dir, no? Perquè hi ha uns mots, podríem dir, sobreentesos, que fan referència a aquest no.
Anem a passar als substantius que ens podem trobar, junts o separats, sí. Al migdia, o escriure migdia separat.
Aquest és facilíssim. El migdia és un concepte nou. Vol dir el punt central del dia. No? Vindré al migdia. És a dir, vindré al voltant de les 12, entre 12 i 1, és a dir, vindré al migdia. En canvi, si diem migdia, és la meitat d'un dia. Per exemple, fer aquesta determinada feina m'ha comportat mig dia de feina. Vol dir que si jo durant un dia treballo 8 hores,
dediques,
suposem,
no?
Doncs si m'ha costat mig dia de feina, vol dir que hi ha hagut d'esmerçar 4 hores. Per tant, m'ha costat mig dia de feina.
I el mateix raonament ho aplicaríem a mitjanit o mitjanit separat?
Exactament el mateix. La mitjanit són les 12 de la nit, és el pas d'un dia... cap a l'endemà, no? Doncs això és la mitjanit. Va arribar a la mitjanit, no? La mitjanit és un concepte, no? La mitjanit, no? En canvi, si diem mitjanit, vol dir la meitat d'una nit. Per exemple, he tingut insomni i he estat mitjanit sense poder dormir. Què vol dir mitjanit sense poder dormir? Doncs que si tenies previst de dormir 8 hores, doncs només n'has dormit 4. Les altres 4 no has pogut dormir perquè tenies insomni. Doncs he estat mitjanit sense poder dormir la meitat d'una nit. No?
I un altre que jo també tinc una especial curiositat, Mesa, és l'estira i arronsa, que a vegades doncs, ho veiem separat i a vegades ho veiem junt, amb guionet.
Bé... Una cosa important de dir és que un mot unit amb traços se'l considera unit. Se'l considera un
una paraula, és un mot junt.
Junt. És a dir, traços equival a junt. Traços no equival a separat, equival a junt. El que passa que hi posem traços, guionets, segons el diccionari, però que guionet és un castellanisme, a mi no m'agrada dir aquest mot.
Traços, eh?
Sí, sí, traços o lligams, o, però a mi m'agrada dir traços. Compareu-ho amb el francès, no dir un guioner, dir un trait d'union, per exemple, en francès.
No? Quin accent, eh? Quin accent teniu?
Home, és que... Vaig començar estudiant fonètica francesa. Vull dir, la fonètica francesa me la sé bastant bé. Després no sé com dir les coses perquè em manca vocabulari, però la fonètica francesa sí que la domino
una miqueta. Com ha estat
una mica.
Com se diu traçat en francès?
En francès, trait d'union.
Carai.
Se diu així. Doncs, no es diu guioner, no existeix. Això del guion és un mot exclusivament espanyol, amb tots els significats, eh? Amb tots els significats. Per tant, en català el copiem i, per tant, és un castellanisme en qualsevol significat. Guió i també...
Si m'ho permeteu, guió del guió de...
Sí, sí, li diuen escrit.
Del programa.
Sí, sí, com ho diuen la gent del cinema?
L'escript.
L'escript.
I en català com s'hauria de dir?
A mi m'agrada dir sumari, ja ho saps que sempre us envio el sumari, perquè és la suma de totes les coses que direm.
Clar, però si ens referim, per exemple, al guió de l'entrevista...
Jo faria servir el mot internacional, que seria l'escript.
L'escript de l'entrevista.
Jo em sembla que internacionalment se diu així. Eh? Ara ho hauria de mirar, però em sembla que en altres llengües també fan servir aquest anglicisme. Sí, sí, jo diria que sí.
Per tant, guió és un calc del castellà, eh?
Sí, sí, sí. Doncs bé, anant al que dèiem, un mot unit amb traços és un mot unit. El que passa és que hi posem traços per facilitar-ne la pronunciació. Per exemple, per què escrivim Vilaseca amb un traç? Doncs per indicar que la S sorda i és Vilaseca, no? Però Vilaseca és un nom unitari, no? Doncs estira i arronsa és un mot unit. Què és un estira i arronsa? És això que diuen amb un castellanisme, que a mi em fa molta malícia, que diuen un pols. En català hauríem de dir un estira i arronsa. O un torçabràs, que es diu a les Illes, no? I que fora bo de generalitzar aquest mot, un torçabràs, és a dir, una prova de força, no? Allò que es posa el colze damunt de la taula i es mira qui fa més força. Això seria un torçabràs, no? O bé... Podem dir un estira i arronsa. És un concepte unitari, un estira i arronsa. Quan estira i arronsa ho diríem per separat? Doncs si un ara estira i ara arronsa, no ho sé, estira i arronsa, que ho volguéssim dir, doncs, i que ho notarem perquè hi podem posar mots entremig, no? Ara estira i ara arronsa. No? Llavors s'escriuria separat, però si és com un concepte unitari, un estira i arronsa, aleshores anirà amb traços, i va amb traços perquè si ho escrivíssim aglutinat, com costaria d'entendre?
Com costaria? I passaria el mateix, si m'ho permeti, mestre, plats i olles? És que ara m'ha vingut al cap.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
també
sí.
Anirien traços.
Un plats i olles és una botiga en què venen plats i olles. Hi ha altres coses semblants, altres coses de terrissa. He anat a cal plats i olles... Era una botiga, ara això ja ha desaparegut bastant perquè ja ho venen totes les botigues de xinesos i venen de tot, o supermercats i venen de totes menes, però abans hi havia unes botigues que se'n deien plats i olles, que venien plats i olles. En canvi, si ho volem dir, no referit a la botiga o al botiguer de plats i olles, perquè també ho deien el botiguer, el plats i olles. Era el botiguer que venia plats i olles, no? En aquest cas s'escriu també amb traços, no? Però si dic en aquest armari hi tinc plats i olles, perquè en aquest armari hi poso els plats i les olles, aleshores ho escriurem separat, no? I serviria també vetes i fils. Exactament, la mateixa cosa que hem explicat.
Clar.
No? Aquí, en aquest calaix, hi tinc vetes i fils separat. Pam. Ara, aquí, una botiga de vetes i fils, aleshores, amb traços.
Us agraden els escacs?
Molt, sí, sí.
Ah, sou jugador d'escacs?
Sou jugador d'escacs, però en sé poc, eh? Vull dir, però una cosa és el que t'agrada i l'altra és la qualitat com a jugador. Jo sóc un jugador modest, no en sé gaire, però m'agrada molt jugar-hi perquè és un bon entrenament, et fa estar atent, és un bon entrenament per la mental.
El nostre home del Pallars, sabeu, no?, que és jugador d'escacs.
Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. Sí, sí.
Estaríeu disposats a fer una partida amb el cap de vila?
No cal dir que sí.
Jo crec que us guanyaria, eh, doncs?
Segurament, segurament que em guanyaria, sí, sí, perquè jo ja dic que la meva qualitat és molt elemental.
Això ho hem de veure, eh, mestre?
Bé, es podria
veure. Pròxim dia podem treure aquí una...
Sí, el que passa és que a mi no m'agrada jugar de pressa, i sé que el Ferran, que un dia m'ho va dir, tampoc li agrada jugar
pausats.
Corrents. Sí, ens agrada jugar pausats.
Sou persones
pensant
pausades.
Les jugades, que és com entrenes la ment. Clar. Pensant bé les jugades. Allò de jugar corrents, 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 corrents... no, i a vegades...
Doncs si us apassiona el món dels escacs, heu de saber perquè la notícia del dia... d'aquest dijous va ser una de les notícies del dia, òbviament, però especialment per als amants dels escacs, és que va morir als 80 anys l'home que va perdre la partida del segle. Boris Spassky, mestre.
Ah, l'Spassky va morir?
Que va jugar contra el Bobby Fischer.
Sí, 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 el nord-americà.
Correcte.
Sí, sí.
Doncs avui en parlarem, de fet, parlarem de la figura de Boris Spassky i ho farem, de fet, farem l'aperitiu amb el David Martínez, que és entrenador de la selecció espanyola d'escacs, perquè ens expliqui doncs, el llegat
sí,
que deixa.
Sí, el senyor sí que en deu saber.
Doncs sé una mica més, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Mestre, moltes gràcies.
A disposar.
Bon cap de setmana. No li he dit res pas de la veu, eh? Té una veu d'haver dormit poc.
Ah, doncs hem dormit bé.
Heu dormit bé? Heu sí. descansat bé?
Ah, sí, a Lleida, però hem descansat bé.
Sí.
Sí, sí.
Va, això anava a dir, eh? Lleida...
A Lleida, i vam fer la presentació del meu llibre Lleida, ja ho sabeu, i hem passat la nit a Lleida i ara he vingut pel programa. I ara aniré cap a casa.
Us disfressareu per Carnaval o no?
No, no, jo no en soc gaire disfressat. M'he disfressat molt poques vegades a la vida.
Ah, sí?
Molt poques vegades.
I de què us heu disfressat?
Una vegada em vaig disfressar de Mac Merlí. Perquè era amb l'escola i tot això. Era un carnestoltes escolar, no? Però molts anys darrere, no, sí. No sóc de disfressar-me.
No. No sou de disfressar-vos,
no,
eh?
No.
Vaja.
Aquesta vegada va ser una mica com una obligació professional, perquè si tots els nens se disfressaven
clar,
i
fèiem sí.
un carnestoltes escolar, doncs em clar, vaig a fer de disfressar, però...
Ai,
no, fill. No, jo diria que potser és la... L'única vegada que m'he disfressat.
Que us heu disfressat a la vida, eh? De Mac
sí,
Merlí.
Sí.
Bueno, mestre, moltes gràcies. De debò. Vinga, va.
Disposeu. Ràdio Estel.
Escoltant... Sentiràs.